A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia. Avui tinc dos tertulians, membres electes per al poble sobirà, si es pot dir així, de dos parròquies, diguem, trempades i agradables. Ramon Tena, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies per lo de parròquia trempada.
Bueno, trempada perquè hi ha aigua que ens hi podem mullar, per dir-ho així, i que som benvingudes. I a més a més, la més jove del país, per dir-ho així, també.
Sí, sí, mira, la última en afegir-se.
Exacte. I també tinc el Guillem Forner aquí amb nosaltres, maçanenc. Benvingut, Guillem.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bueno, la Maçana també, que per activitats entre Escaldes i la Maçana també podeu realitzar.
Allò és un no parar, t'ho diràs. Sí, sí, molt contents de que així sigui.
Bé, una cosa que fa pocs dies de la setmana passada es va fer notícia, que els tràmits digitals augmenten un 16%, però encara estem per sota de la mitjana europea. Caram, a nivell de comuns, doncs hi ha potser moltes coses que, per lo que les funcions que teniu, dius, ostres, sí, hi ha tràmits digitals, però potser podem fer més, però sense tampoc excloure una part de la gent dels padrins, per dir-ho així.
Sí, de fet, a Escaldes en Cordany ja hi ha un pla per digitalitzar encara molt més l'administració. El que passa és que aquí crec que també hem de fer autocrítica, no? Que anem a lo que és molt modern i a vegades als padrins i no tan padrins els hi costa, perquè hi ha determinat tràmit online que a mi mateix, que soc quasi natiu digital, em costa. Llavors, el que crec que s'ha d'evitar és el no tenir la finestreta. I bueno, cap aquí anem, una mica.
És el que dius tu, no, Ramon? És cert que no tothom és digitalitzat, per dir-ho així, o té una certa agilitat digitalitzada, i a vegades, ostres, abans ho tenia fàcil, anava al comú i m'ho solventava, i avui dia ho tinc més complicat.
Bueno, i el ciutadà, jo crec que això és extremadament important amb l'administració, també has de tenir un contacte. Perquè jo ara fa poc, intentant treure'm el forfet extraescolar per anar a esquiar, m'hi vaig barallar amb la pàgina web i no me'n vaig sortir. Al final me'n vaig anar a un lloc físic, perquè doncs, és que el format de telèfon no te l'accepta així. El format de número, i a vegades digitalitzem pensant que serà menys complicat pel ciutadà, i no ho és.
Tu, Guillem, per la Maçana, com ho veus, també?
Bé, aviam, l'autocrítica clara és que s'ha fet tard. La veritat és que és el que dèiem, comparat amb altres països, doncs Andorra, que a més és un sistema tan petitet i que teòricament hauria de ser tan fàcil de fer aquesta transició digital, s'ha començat molt tard en aquest tràmit de digitalització de el que és la burocràcia en si. A partir d'aquí, clar, jo el que penso, estic completament d'acord, ha d'haver-hi un temps, un marge de transició d'aquesta digitalització, tenint en compte precisament que hi ha gent que no té els recursos suficients, ja sigui per edat, ja sigui per elecció pròpia, vull dir, no es pot obligar a ningú tampoc. Per tant, el que sí que és molt important, i el Comú de la Maçana, per exemple, durant aquest darrer mandat, vam fer molta feina a nivell de digitalització, i la idea, precisament, és poder posar a disposició dels ciutadans aquesta eina i que el servei de tràmits, que abans realment a tots els comuns era un servei que havia quedat molt saturat, que ara mateix el servei de tràmits, al contrari, com que està més alleugerit, es pugui convertir més aviat en un centre d'atenció ciutadana. És a dir, que tots aquells que vulguin anar a fer tràmits o a fer consultes de qualsevol cosa se'ls pugui atendre, però molt més tipus com si fos això, una consulta ciutadana, i que també ells mateixos et puguin ajudar a fer aquests tràmits online. Per exemple, nosaltres hem tingut peticions a l'hora de comprar entrades per concerts o activitats que organitzem a la Maçana, que moltes vegades ja directament es fan mitjançant la pàgina web, però és cert que s'ha de tenir aquest punt físic perquè la gent gran i per tots aquells que ho desitgin puguin anar allà i el treballador públic que estigui allà et pugui donar aquest cop de mà primer de tot per ensenyar-te, perquè també és una bona eina d'aprenentatge, i després també per poder realitzar aquest tràmit.
Per lo que dieu, creieu que aquest feedback que teniu vosaltres a nivell de comuns, de doncs, aquesta agilitat d'escolta de la ciutadania i tal, a vegades potser no es transposa en altres institucions o a nivell de govern, que la percepció no és la mateixa, potser. Creu que potser hi hauria una eina interessant de desenvolupar o de comunicació de desenvolupar en certes institucions? Escolteu, que nosaltres ens trobem amb aquesta problemàtica amb la ciutadania i no teniu la mateixa sensibilitat o agilitat que nosaltres podem tenir.
Jo crec que aquí, bueno, a Andorra tenim tendència a ser molt crítics, penso, nosaltres mateixos, no? Però si fas la comparativa del que passa a Andorra amb el que passa en els països veïns, veus que realment aquí l'atenció en general és bona. Sí que és cert que potser l'avantatge que té el comú és que el ser tan petit és molt pròxim al ciutadà i per fer determinades tramitacions sempre és molt més fàcil anar al comú. Però jo penso que no estem tan mal, Andorra, comparat, sobretot si penses una mica amb el que hi ha fora. A mi, amb la línia del que estem dient, a mi m'agrada molt, o potser el que m'agradaria és que es pogués acabar implementant el que tenen els països bàltics, perquè ells estan molt avançats amb l'administració electrònica i allà realment tots els tràmits els pots fer online. I tu pots saber inclús qui està mirant les teves dades, no? Llavors, el que potser sí que hauríem de començar a tocar és això que ens passa molt a Andorra, que vas amb una administració pública i et demana els mateixos papers que ja té una altra administració pública, no? Mm. Vas a la CAS i has de presentar el passaport, has de presentar el tancament de comptes anual i dius, pues si això l'administració té tot això, s'hauria de poder compartir amb la seguretat de saber qui t'ho està mirant, això, també.
De lo que dius tu seria una miqueta com l'historial compartit de
sí. Uh-huh. Sí, va per
tenir una base de dades de cada ciutadà que sigui només accessible per aquests persones dintre de l'administració.
Sí, va per aquí, justament.
Exacte. I de fet és curiós perquè es queda completament d'acord. Hi ha molts tràmits en els quals et demanen certa informació que aquella mateixa administració o d'altres administracions ja tenen, llavors legalment no caldria que te la demanessin. És a dir, i això lògicament el ciutadà no ho sap, però quan fas una obertura de comerç, per exemple, que et demanen doncs, el formulari, el T001, el T002, en el mateix en tots els formularis et fan ficar informació idèntica. Tot això no faria falta. I de fet, quan t'ho reclamen, tu els hi pots dir que no, ho sento molt, però aquesta informació ja la teniu, ja la podeu extreure. Però clar, això lògicament tampoc no es publica, però és un fet molt curiós i és el que dieu. Molts dels documents que es poden fer al comú són documents que són o bé compartits amb govern o que són formularis mixtos, perquè un comerç mateix ha de passar al tràmit de govern i de comú centralitzat, però moltes vegades és això, la demanda de duplicitat de documents és un drama a Andorra, però sí que és cert que comparat amb altres països encara podem dir que no estem del tot malament. També el que no m'agradaria que s'acabés implantant aquí a Andorra és el drama que tenen a la banca, per exemple, a Espanya, que el que hi ha bancs directament que ja no ni atenen els ciutadans, la qual cosa a mi em sembla una falta de respecte per un ciutadà que està dipositant la confiança dels seus diners en aquest banc. Per tant, el banc hauria de tenir aquesta corresponsabilitat d'atendre com Déu mana el ciutadà que així ens ho demanés. I això no està passant i espero que aquí a Andorra això encara trigui a arribar.
Creieu que anireu... Us donaré un exemple que conec. Licències esportives, segons quines federacions, ja no les donen físicament, te l'envien en format digital. Dius, bueno... Arribarem potser un dia que el carnet de conduir i el passaport el tenem també doncs, en format digital, a part de tenir el físic, per si es viatja, però dius, no, tens que anar a fer un tràmit i tens que ensenyar un document, ostres, m'he deixat la cartera a casa, no tinc el passaport, no tinc un document de tenir-lo així i que tingui validesa, perquè clar, amb un control si et paren i ensenyes una foto del teu carnet
Exacte,
de conduir et diran
sí,
que no.
Però sí.
Podria ser una evolució...
Avui en dia ja hi ha mecanismes de comprovació de la identitat d'una persona amb mitjans digitals.
Bueno, el DNI electrònic a Espanya ja existeix. No sé ben bé com funciona, però ja existeix aquesta opció del DNI electrònic que no el tens físicament i llavors el pots fer servir per fer tràmits, per tenir la signatura digital. Igual amb determinats documents sempre serà més difícil perquè... per evitar la possible falsificació, però home, jo crec que hem d'anar cap aquí.
Sí.
Bueno, aviam com evoluciona la cosa. Dintre d'una cosa aquests dies que està per tots els comuns, i Escaldes no sé la data exacta i potser tu me la donaràs, hi ha un procés participatiu sobre la mobilitat, perquè bueno, estem creixent, que és també un dels temes de país, i clar, doncs, hi ha aquesta reflexió entre doncs, empreses, serveis... com volem o com pensem que podem fer evolucionar aquesta mobilitat. Com ho veieu, aquesta brainstorming, per dir-ho així, aquesta tempesta de caps i de pensaments que pot tenir doncs, un empresari, un particular, un padrí, a sobre la mobilitat?
Jo crec que està bé. Jo vaig poder anar a la presentació fa un parell de setmanes. Jo potser el comentari que els hi vaig fer també és que crec que tot això s'ha de veure de manera més àmplia. És a dir, és veritat, el transport... doncs està molt bé aquest procés de brainstorming i crec que ajudarà molt a entendre quins són els neguits de determinats sectors, però que ho has de plantejar també de manera molt més àmplia. Perquè jo els diré, per exemple, si tenim una política d'habitatge on els llocs de feina majoritàriament estan a les parròquies centrals, però s'acaba enviant o expulsant, o podem dir la paraula que vulguem posar, a viure al ciutadà i al treballador, doncs, o bé a parròquies altes, o bé directament algú els enviaria a la Seu d'Urgell, o més lluny i els hi donaria igual, clar, això afecta el transport. Llavors jo crec que són dos debats que hauries de tenir de manera conjunta, és a dir, d'una banda, com treballem el transport, com treballem el transport segregat, però d'altra banda, per mi el debat de com fem polítiques d'habitatge que ajudin a que una persona que té una feina no hagi de fer 20 o 30 quilòmetres de distància entre la feina i el lloc on resideix, crec que són dos debats que hauríem d'entomar de manera conjunta.
Completament. En primer lloc, penso que és molt bona idea i espero que sigui una tendència a l'alça a la iniciativa aquesta d'aquesta participació ciutadana per poder fer aquest brainstorming amb un tema tan important com és el transport. La Massana, em sembla que el tenim el dia 5, tinc ganes d'anar-hi també per veure com reacciona la gent i quines idees poden sortir d'allà. És molt interessant perquè precisament jo que he estat al Comú, doncs moltes vegades, parlant de les rutes del Clípol, per exemple, moltes vegades les modificacions de ruta o d'horaris s'han fet precisament per demandes ciutadanes de dir, ostres, no, és que mira, a Arinsal tenim aquest problema que de tal hora hi ha molt poca afluència, llavors el Comú es pot organitzar millor en aquestes rutes. Penso que és molt important extrapolar això més a nivell general, perquè lògicament hi ha molta gent, com tu deies, que viu a Ordino, però treballa a Andorra la Vella, però té l'oficina no sé què, és a dir, que serà molt important. I veure què surt respecte al transport segregat, també això serà molt important. Sempre recordo que fa 20-25 anys cert cap de govern va ficar molt èmfasi en aquest tipus de transport. A l'època em sembla que fins i tot se'l titllava de boig. Em sembla que avui en dia ja ningú nega que és una mesura que seria del tot necessària i que, de fet, si ja s'hagués fet a l'època, avui en dia ja hauríem pogut fins i tot fer créixer aquesta principal línia que al principi es volia fer. Ja s'hauria pogut, potser, fer arribar fins en camp, fins la Massana, és a dir, que estaríem al triple d'avançats que estem ara en aquest sentit. Espero que mai estigui tard, però que ens hi fiquem aviat, perquè el transport a Andorra és finit, no tenim més lloc.
No, i ho hem vist una miqueta aquest cap de setmana amb els accessos a França que estaven tallats, doncs la cua que hi havia per sortir per la frontera del riu Roner, que hi havia 7 quilòmetres de cua, que feia anys que no s'havia vist potser tanta cua per sortir del país.
Sí, és cert que el vam criticar molt, bueno, es va criticar molt el projecte de metro aeri.
Al principi, i ara ningú nega, em sembla.
I ara és un comentari que fa molta gent de, mira, tant de bo el tinguéssim. Bueno, el tema dels accessos és un altre meló, també a obrir, perquè el que passa és que la geografia és la que és, i finalment crec que plantejar un aeroport a Andorra, sincerament ho veig fora de lloc totalment, però malauradament la geografia és que tens dos punts únicament d'entrada i de sortida.
De lo que dèiem és una miqueta el problema a vegades dels visionaris, de lo que és tu, Guillem, doncs que tens una visió de futur i que doncs, ciutadania no ho entén o una part d'aquests persones no ho entenen i al final el temps, diguem,
dona
una certa raó dient, ostres, doncs el projecte era així.
Sí, sí, un cas molt obvi també va ser el tema del casino. El tema del casino fa 25 anys, els mateixos que després el van dur a terme ara fa poc eren els que més ho van criticar i, de fet, els que van bloquejar tota la iniciativa. És a dir, que és molt curiós com evoluciona la gent i com evoluciona aquest pensament.
Es pot dir que el temps posa les coses al seu lloc, per dir-ho així?
Sí, 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 tal qual.
Bueno, aviam com evoluciona el país. De lo que parlàvem d'aquesta participació ciutadana, hi ha la gent, doncs, per una enquesta diuen que, ostres, un 58% dels enquestats considera que l'administració no els escolta. Dius, caram, dius, quina apreciació de la ciutadania respecte a l'administració.
Bueno, és preocupant, però jo penso que també s'ha de fer autocrítica, perquè jo, sense anar més lluny, jo quan fèiem la campanya per les comunals, jo un dels comentaris que a vegades rebia era aquest, és que he enviat un correu electrònic i, bueno, em van dir rebut i ha passat un any i no en sé res més. I clar, coses així són extremadament greus. Justament des del Comú d'Escaldes, que s'ha creat aquest departament, aquesta conselleria de ciutadania, la idea va per aquí, que quan, bueno, entre d'altres coses, perquè també es vol treballar amb pressupostos participatius, amb consells d'infants, de joventut, però va una mica per aquí. Quan un ciutadà té un neguit, el que sigui, hi hagi algú al comú dedicat específicament amb que aquest neguit circuli pel comú.
Correcte.
I se li pugui donar una resposta. I a vegades la resposta serà, miri, em sap greu, però no. El que vostè demane, doncs no és possible. Però com a mínim, que si el ciutadà va cap al comú i té una demanda qualsevol, que se l'escolti, número 1, i número 2, que rebi una resposta.
No, no, és importantíssim. Mira,
és que és bàsic.
La iniciativa aquesta és fantàstica, perquè nosaltres, entre altres, era conseller de Participació Ciutadana i també vaig tenir la idea d'obrir el que vam anomenar l'Espai Ciutadà. Era a través de la web, on s'enviava les dades de la persona amb el número de contacte i la queixa o el neguit o la idea que pugui proposar. En aquest sentit, jo mateix recollia aquesta proposta, el convocava personalment perquè pensava que era molt millor sempre aquest tracte de tu a tu amb el ciutadà, es convocava el ciutadà directament al comú, es plantejava el problema, que podia ser del departament que fos, i després jo com a conseller de Participació Ciutadana donava trasllat en el departament que fos, o directament feia venir el conseller d'aquell departament que el podria assessorar millor, i realment la resposta del públic va ser fantàstica. Hi havia, bueno, em sembla que en menys d'un any vam tenir més de 30 visites en aquest sentit, i lo bo és que la majoria de queixes o de neguits eren simplement, segurament, per desinformació, de, ostres, i com és que aquí no feu això, o com és que aquesta carretera tal, i llavors únicament amb una explicació raonada i fonamentada, el ciutadà ja sortia d'allà amb una altra cara, de dir, ostres, doncs mira, com a mínim se m'ha escoltat i com a mínim se m'ha donat una resposta del per què i com funciona tot. I jo penso que això s'hauria d'implementar a tots els comuns, de tenir una persona responsable de poder atendre directament en aquest ciutadà i després, com tu deies, ja poder-ho moure dins del comú en el departament que toqués. La veritat és que, ostres, a mi és una de les coses que més orgullós estic d'aquesta legislatura, d'haver pogut donar aquest cop de mà a molta gent que tenia aquest neguit de no se sentir escoltada, i en aquell moment pues, sí que es van atendre.
Potser és aquesta, el que dius tu, Guillem, és aquesta part de, també, que la institució difongui el missatge que pot ser àgil que l'escoltin, perquè moltes vegades la persona diu, ostres, tinc canal comú per una cosa, o no m'escoltaran, o em donaran llargues, o tal, quan al contrari, el que interessa comuns és tenir, doncs, la màxima informació pertinent, també, per part de la ciutadania, per fer millores.
Sí, amb els comuns jo crec que és més fàcil, però també és cert que a vegades, tot i ser fàcil, no es fa, eh? S'ha de ser... El que passa és que, clar, les altres administracions no sé com ho fas, no? Perquè la Seguretat Social, que té moltes crítiques, jo he de dir que quan com a autònom he hagut d'anar, l'atenció ha estat boníssima sempre, però és una de les que a vegades es queixen molt, i govern, clar, és molt gran. I potser el que en un comú pots fer de manera més informal, perquè al final són organitzacions més petites, a govern s'hauria d'institucionalitzar una mica més. Però en tot cas, jo estic d'acord que aquesta figura de algú que et rebi la queixa i te la faci circular per dins per donar-te resposta hauria d'existir.
Ja, tu, Escaldenc, una data important, 14 de juny. 78, es va crear el Comú d'Escaldes en Gordany. Bé, hi ha la possibilitat que la festa es traslladi de data segons com caigui, que és una miqueta el que es va debatre en Consell.
Sí, sí, és una idea, perquè és una cosa que se'ns ha fet arribar, que a vegades, clar, la data amb què cau, doncs a vegades et pot caure en un diumenge, no? O a vegades, doncs mirar de moure-ho, una mica per donar també resposta al neguit que pugui tenir la ciutadania, que és una cosa que de fet altres parròquies ja ho fan, no? Doncs sí, és una mica la idea, i que també pugui ser una festa que es pugui celebrar, no? Perquè jo crec que a Andorra a vegades tenim aquestes festes de marxar d'Andorra, que sembla quasi automàtic, no? Que és el dia de Meritxell, que està tothom fora. Igual la Constitució, com que no fa tan bon temps encara, la gent no marxa tant, però trobo que és una llàstima que aquestes festes que tens, que no deixa de ser una oportunitat per fer ciutadania i per fer comunitat, la gent pugui marxar.
El que dius tu, Ramon, perdó que talli, Guillem, és una miqueta la dita que diu, molta gent diu, fins després de Meritxell Andorra no arranca.
Sí,
exacte. Sí, sí, no, no, el curs oficial sempre comença després de Meritxell. No, no és el setembre, és després de Meritxell aquí a Andorra. Sí.
Bueno, a Espanya, escoltat, a vegades després del Pilar, que això encara, Pilar. Això encara sí, és sí, més
ja,
greu.
Ja, encara van tard. A Catalunya seria després de l'11, no?
Sí.
Però, sí, sí.
Sí. Una cosa que està acabant d'acabar de prendre forma, el projecte Caldes, Déu-n'hi-do, 50 quilos la deixeta cada una de bronze.
Sí, bueno, jo crec que és, o sigui, és un projecte que s'ha d'explicar bé també, que finalment va ser un projecte que es va fer, que va sorgir d'un procés on va participar la ciutadania i on van participar, doncs hi va haver un tribunal que va acabar decidint. No? Llavors, és cert que s'ha criticat molt per la banda estètica, però bueno, jo crec que és un projecte que pot ajudar a donar una mica de vida amb aquella part de la part alta, al barri, que fins ara és una de les parts d'Escaldes que potser estan més mortes. És cert que en els últims 10-15 anys s'han anat tancant molts hotels, que és el que dona vida, i ara, de fet, allà l'únic que hi ha és el Carlemany, una mica més a baix, i el Siracusa. Però bueno, jo crec que això és un neguit de tots els comuns d'Escaldes en Gordany que han anat passant, de com poder donar vida en aquella zona de la parròquia, que a més és una de les zones més històriques.
Sí, perquè a més hi ha, a part de la Font del Roc del Metge, que l'aigua surt a 72 graus, si no m'equivoco, hi ha alguns edificis que, si no ha canviat la cosa, encara van escalfats amb calefacció d'aigua termal.
Sí.
Hi ha una part històrica, com dius tu, Ramon, que potser molta gent d'Andorra no coneix d'aquesta part d'Escaldes en Gordany.
Bueno, i és una... És, al final, Escaldes en Gordany, entre cometes, va néixer aquí, perquè va néixer amb l'aigua calenta, per això el poble està a la Obaga, que això és una cosa que bueno, si t'hi fixes, tots els pobles estan a la Solana, i Escaldes no, perquè va néixer justament per aprofitar l'aigua termal. I clar, ja tens la Peletera, tens el pont de la Tosca, tens el camí que puja cap al Madriu... És a dir, és una zona que la veritat és que crec que inclús molt pocs escaldencs la coneixen i bueno, que un dels neguits és aquest, és com podem fer per donar-li vida en aquest barri.
Tu, Guillem, que has estat conseller de Cultura, creus que potser pequem a vegades de coses que difonem als nostres turistes, però que els del país no ho sabem? O no tenim informació o no ens hem interessat per l'informació.
Sí, sí, és possible. És a dir, les campanyes totes van encarades cap a l'estranger i és veritat, com diu el Ramon, hi ha moltes zones que segurament no eren conegudes pels mateixos ciutadans de la parròquia. A nosaltres, a la Massana, per exemple, ens va passar molt a Arinsal. Arinsal, quan vam començar a organitzar la fira de la Pitobola, del Coma Pedrosa, molts ciutadans em deien, ostres, a través d'aquesta fira he conegut el casc antic d'Arinsal, que és un casc antic preciós, amb uns caminets que realment són formidables i que molta gent no coneixia. I és veritat que hi ha moltes parròquies, em sembla que aquí tots pequem de lo mateix, que per voler fer-ho gran i per voler tenir el màxim públic, la màxima afluència, sempre centralitzem en zones molt concretes. A Escaldes teniu el Vivant, Andorra la Vella també, a la Massana les Fontetes i voltants, a totes les parròquies tenen un nucli i això fa que moltes vegades potser s'oblidi de que en una mateixa parròquia poden haver-hi altres centres neuràlgics que actualment potser estan poc explotats i poc coneguts per la mateixa ciutadania i que és molt important de fer aquests actes, per això el tema de Caldes penso que és molt bona oportunitat perquè és això, després de Vivant la zona alta va quedar molt desaprofitada i de fet per mi almenys és la zona més maca d'Escaldes, això no hi ha dubte. O sigui que és, penso que és una bona iniciativa.
A mi també, no sé si ho puc dir-ho.
Tu has de ser més neutre, jo puc dir que soc de la Massana.
Bueno, no sé si puc dir-ho, però clar, la botiga dels meus pares sempre ha estat allà, és a dir, també és una zona que inclús emocionalment li tinc molt... Jo m'hi sento molt lligat.
Jo provinc d'allà també, els meus avis visquien al carrer Estret, que històricament al carrer Estret, i per això també hi tinc molt vincle en aquella zona alta, i penso que és una zona que fa il·lusió de que es doni a conèixer per fi.
Molt bé, doncs anem a publicitat i tornem a trobar el Ramon Tena i el Guillem Forner aquí amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Utilitza MyPiri i a part d'acumular saldo, sabràs en primícia de totes les nostres promocions i gaudiràs de descomptes i d'altres avantatges exclusius. Bones notícies! Descobreix els preus imbatibles a totes les seccions, com el llom de porc a només 6,99 € el quilo, el lluç fresc a només 11,90 € el quilo, o el pit de gall d'indi El Pozo a només 8,99 € el quilo. I aprofita els últims dies del mes blanc amb els preus imbatibles en nòrdics, coixins, tovalloles i tot el que necessites per vestir la teva llar. Vine a Epis en Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724-118. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724-118.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Guillem Forner i amb el Ramon Tena, aquí a Ràdio Valira. Cosa que, bé, Escaldes ho ha dit, s'han suspès doncs, les llicències d'urbanisme fins que, diguem, els estudis de càrrega no estiguin ja, diguem, finalitzats. Suposo que hi ha altres parròquies que també que han seguit una miqueta el pas, però sempre té que haver-hi un primer que diu nosaltres fins que no sigui així no ho fem i aviam què diuen els altres, no?
Sí, a mi em sembla de sentit comú i penso que això és algo que Concòrdia va començar dient fa un any i escaig, quan va néixer, ens van dir que, bueno, que si estàvem bojos, que volíem aturar el país, que volíem acabar amb Andorra, i jo crec que ara, doncs, el consens de les forces polítiques ha anat veient que el model urbanístic que tenim i de creixement a Andorra no és factible continuar-lo. Ja no per un tema de voler o no, és que no es pot, perquè estem veient que els recursos són limitats, que l'aigua és limitada, que els espais per fer carreteres són limitats. Llavors em sembla que s'ha de començar a dir això, escolta'm, parem una mica, reflexionem sobre què volem i continuem a partir d'aquí, però en tot cas crec que aquest creixement s'ha d'intentar ordenar, perquè fins ara tot terreny privat que és tot urbanitzable, no? És tot urbanitzable i a més amb unes normes urbanístiques que en alguns casos són força laxes, no? Llavors jo crec que és bo fer aquest paron, parem, reflexionem, tinguem els estudis de càrrega, repensem com han de ser els plans d'urbanisme i a partir d'aquí continuem.
Bé, jo en aquest cas només puc dir que envejo la valentia que ha tingut Escaldes, d'altres com Ordino també, perquè malauradament a la Massana no és així. I això és el cavall de batalla principal que vam tenir en aquestes eleccions i la palesa falta de voluntat que hi ha hagut a la Massana des de fa bastants anys per poder donar solució a aquest problema. I ara mateix veiem que tampoc hi ha cap tipus de manifestació al respecte, és a dir que el tema de moratori em sembla que per part de la Massana ens va per llarg encara. Tenen la clàssica excusa de que estem esperant els informes de càrrega famosos, però jo és que és el que els he dit en tot moment. Els estudis de càrrega sí que ens donaran una visió molt més acurada, però només sortint al carrer és el que deies abans. Ja es veu que no es pot continuar així. Malauradament, penso que encara hi ha formacions que no estan disposades a donar aquest pas, però bé, ho intentarem lluitar i en aquest sentit espero que Escaldes tingui èxit amb això i altres parròquies com Ordino, Canillo em sembla que també vol, ja va fer un primer replantejament urbanístic, sí. Ara fa 2 anys, però em sembla que encara el volen modificar per tornar-lo encara més estricte. I és que és el model a seguir, és que no hi ha més. Hem vist, i nosaltres particularment a la Massana, vam tenir el gran ensurt a l'octubre d'aquesta manca d'aigua, que semblava impossible pels grans recursos que històricament ha tingut la parròquia, però que, lògicament, no se li pot donar tota la culpa a la construcció, perquè una època de sequera a l'octubre d'un mes i pico no s'havia vist mai a la vida, però sí que també és cert que cada vegada seran més freqüents. Això tots els indicadors ja fa molts anys que ho diuen, i per tant la construcció i aquest desenvolupament ha d'anar conforme a la realitat social i mediambiental que tenim al moment.
El que estàs dient tu, Guillem, em fa pensar unes paraules del Betim Butzaku, que deia que tenia por del creixement que teníem a nivell turístic, que no arribem a un moment on comencem a odiar el turista, perquè en tenim massa, o sigui, una miqueta morir d'èxit, no?
No seria la primera vegada que passa, hi han grans ciutats que estan morint d'èxit en aquest sentit, i és una preocupació pels autòctons d'aquests llocs de veure la invasió que es produeix de turisme massiu. I aquí a Andorra, de fet, ho hem tingut. L'únic que Andorra sempre hem sigut un país molt turístic i els que som d'aquí estem molt acostumats en aquestes massificacions amb dates concretes i encara mitjanament som tolerants en aquesta situació. Però és veritat que si la tendència segueix així, tampoc és sostenible ni a nivell social de la mateixa població d'Andorra ni tampoc a nivell mediambiental. És a dir, no, ara mateix estem absorbint un país de 80.000 habitants, estem absorbint més de 9 milions de turistes a l'any. Això en proporció em sembla que som un dels països del món que més diferencial té en aquest sentit. Ostres, i ho fem molt bé, realment. Ostres, tenim una infraestructura que és capaç d'absorbir aquest volum, però arribarà un moment que lògicament ja no es podrà absorbir. Llavors hem de mirar una miqueta més a futur, i Andorra moltes vegades pequem de mirar molt a curt termini, anar fent parxes per arreglar el que tenim, però a la llarga no s'acaben d'arreglar els problemes.
Bé. Bueno, jo penso que hi som una mica, en aquest moment no comencem, perquè potser és veritat que és que ho dèiem abans amb el parlar de les parròquies, que és que s'enfoca tot molt al turista, que està bé, però clar, també hi viu gent aquí, no? Jo, per exemple, una de les discussions que sovint tinc és amb els horaris d'obertura. És a dir, una botiga d'obrir un diumenge a la tarda, que és quan la persona que treballa allà podria estar amb la seva família, o ha d'obrir fins a les 9 de la nit, no? Quan finalment, si es viatja a altres ciutats, acabes veient que el turista s'acaba adaptant als modes locals. Jo vaig molt sovint per feina a Estrasburg, i a Estrasburg no se t'acudeixi a intentar anar a una botiga a partir de les 6:30, perquè és que igual no et deixen ni entrar i no es queixa ningú. Mira, al final el turista s'acaba adaptant al mode de vida local. I jo crec que hem d'anar també cap aquí, o sigui, també hem de cuidar la gent que treballa al país.
I tot té relació, és a dir, el tema aquest va extremadament lligat a la conciliació familiar. Sí. Lògicament, què ens està passant? No neixen nens. Si no neixen nens, aquí a Andorra especialment, és en part per això, pel nivell de vida frenètic que portem, que és inviable per moltíssimes famílies arribar-se a plantejar a poder tenir nens. I això és un drama que també viurem a curt, mitjà i llarg termini. És a dir...
De lo que deies tu, Ramon, abans, quan parlàvem d'aquesta participació ciutadana amb la mobilitat, que deies que també tenia que anar lligat amb l'habitatge, creus que, a part de... doncs poder tenir la possibilitat de viure a prop del teu lloc de feina, també una conciliació de remodelar potser els horaris laborals, horaris continuats, i és tot una estructura potser societal que es tindria que plantejar.
Sí, però és una mica de sentit comú. Jo ho visc a casa, la meva parella té una feina d'oficina i arriba a casa, que no està d'atenció al públic, i arriba a casa a les 7:30. Jo no ho entenc, no? O sigui, són coses que se'm fan raros d'entendre. I si parleu amb la meva filla, doncs les seves amigues m'ho expliquen. Sí, aquesta noia, la mare d'aquesta nena, treballa en una superfície comercial i arriba a casa a les 9. Aquesta arriba a casa a les 9:30. Clar, tu si arribes a casa a les 9:30, del que menys ganes tens és de posar-te a discutir amb els teus fills o d'ajudar-los a fer els deures o de sentar-te a la cuina a parlar i a veure com ha anat el dia... I llavors ens trobem els problemes que ens estem trobant, no? És a dir, el Guillem en deia un, que és aquest, que la gent andorrà no té fills, i en pares per això. Jo crec que també ens trobem problemes de nois, noies, adolescents, que arriben amb uns valors que potser no han rebut a casa. I l'escola no és el lloc, jo sempre ho dic, l'escola no és el lloc on s'eduque. L'escola és el lloc on s'ensenya i de manera subsidiària s'eduque, però on s'ha d'educar és a casa. Però clar, si el pare i la mare arriben a les 9:30 de la nit cada dia de la setmana o treballen al cap de setmana, aquesta educació és molt difícil.
No, i ja més a nivell més intrínsec, més personal, que per mi, per part meva, no hi ha millor moment del dia del que puc passar amb les meves filles.
Sí.
És a dir, si això ho estem matant el que deies, els valors d'una societat afectiva. És a dir, ara sí. Mateix no pot haver-hi efecte si únicament arribes a casa per ficar el nen a dormir i el dia següent el despertes a les 8 per portar-lo al col·le. I això és tot el que has fet amb ell durant la setmana. El cap de setmana potser sí que a vegades. Però ostres, això, la conciliació és un tema que Andorra s'hauria de millorar moltíssim. I també veiem països que estan duent a terme moltes modificacions per millorar aquest estat, i es veu que d'immediat és molt positiu tot el que es treu d'aquí.
Bueno, aviam quina observació es pot fer i cap a quin model de país volem tenir, perquè és una mica d'això també. Dius, volem una certa sostenibilitat, una certa qualitat de vida, un cert turisme també, i clar, encaixar totes les peces del puzzle no és evident, però
no és fàcil,
però es pot fer, perquè com deies tu, Ramon, a les 6:30 a Estrasburg, doncs no vaig a una botiga.
No és fàcil.
I és una ciutat turística.
No és fàcil, però no és tan difícil. És a dir, jo crec que tens mesures com aquesta, de dir, home, posar els diumenges a la tarda, a partir de les 6, escolta'm, tanquem, s'acaba l'horari comercial a partir de les 6. Si es baixa de pistes a les 4, 4:30, encara tens una hora per fer les compres, pues s'acaba, ja està. A les 6, sí. Tancament els diumenges. O coses que veus en altres llocs, doncs 10 dies al mes tu pots fer teletreball i t'organitzes una mica la jornada com vols, i si has de cuidar els nens no passa res perquè fas teletreball, i si aquell dia, pues, a la tarda vols anar a buscar els nens, no passa res perquè estàs fent teletreball, no? Llavors jo crec que sí, no és fàcil, però tampoc és una cosa tan difícil.
I a més, amb el que dius tu, Ramon, teletreball, treus vehicles per la carretera, també, segons com, millores el transport públic també, o sigui, és un conjunt de coses que petits efectes individuals doncs tenen un efecte col·lectiu més imposat.
Sí, és pensar una mica quin país volem.
És un canvi de mentalitat, sí, molt global en aquest sentit, perquè és que s'aplica a tot. Ostres, el sector de la restauració. En països del nord és impensable que un comensal pugui arribar en un restaurant a les 10 de la nit i li donin taula. Aquí vas a sopar a les 10 de la nit tranquil·lament. Aquell treballador t'arribarà a la 1 a casa.
Sí.
Ostres, això és impensable. A França mateix, sense anar gaire més lluny, es sopa a les 7, 7:30, i és tot. És a dir, és moure l'horari cap a una atenció més al personal mateix i a les famílies que puguin gaudir més d'això. O sigui, jo diria que és canvi de mentalitat com a societat en si, i per suposat que el turisme, el que dèiem, s'adaptaria perfectament. Amb això no hauríem de patir.
Bueno, veurem com va tot això. Guillem Forner, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, com sempre.
Ramon Tena, merci per la teva presència.
A vosaltres, gràcies.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.